7 minuts que passen de les 12, tot seguit conversarem avui sobre vincles, sobre efectes i sobre grillons. I ho fem amb la periodista i escriptora Jessica del Moral, que debuta amb aquesta novel·la que ofereix una mirada acurada, una mirada sensible, una mirada intel·ligent sobre les relacions humanes. En fi, una lectura que ens portarà un treball d'introspecció, ara dic bé, que ens farà preguntar-nos i reflexionar també sobre qui som i com ens relacionem amb els altres. Jessica del Moral, com estàs? Benvinguda.
Bé, molt contenta de ser aquí. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Escolta, com afrontes el repte de debutar com a escriptora? I si m'ho permets, el repte també, Jessica, no sé fins a quin punt, d'estar a l'altra banda, no? Perquè tu estàs acostumada a fer les entrevistes i ara que estigui, no? Que estiguis asseguda a l'altre costat de la taula, com ho portes, això?
Doncs això és raríssim. És raríssim. De fet, el que em naixeria seria preguntar-te coses a tu.
Bé, estic... Ho pots fer, si vols.
No, també, no ho descartis.
Que en algun moment... Escolta, tota la vida has escrit, la novetat ara, no, Jessica, és que s'ha publicat, no?, el que has escrit.
Sí, la novetat és sobretot que em vaig atrevir a enviar-li a algú, més enllà, doncs, de la intimitat de la pantalla del meu ordinador.
Clar, com és aquest procés de dir, va, o sigui, passo aquest límit, no?, aquesta frontera de dir, ara vull que això ho vull compartir amb més gent, no? Ha estat fàcil?
En el meu cas ha estat bastant fortuït. Bé, tot va venir per una coincidència, un tuit que es va fer viral, en què, ho explico molt ràpid, és anecdòtic, eh? Em sap greu perquè a totes les entrevistes i també a la sinopsi del llibre sembla que s'elevi aquesta anècdota a una cosa molt important i simplement és un punt de partida. Però jo baixo sovint cap al nord de Castelló, en un d'aquests trajectes vaig parar al Delta de l'Ebre a fer una paella de cranc blau, no les fan individuals, llavors vaig fer un tuit queixant-me còmicament, dient, ostres, vull demanar paella individual i no em fan, estic per demanar-li al desconegut de la taula del costat si vol compartir una paella de cranc blau amb mi. I llavors aquest tuit es va fer viral, coses d'aquestes estranyes de la xarxa, i va respondre moltíssima gent, entre els quals al cap d'un temps vaig veure que una de les respostes era la del Jaume Clotet, eminent escriptor també del meu segell, que deia que era un bon inici per una novel·la. Qui avui és la meva editora, la Glòria Gasch, va respondre que sí, que a ella també li semblava, i vaig pensar, ostres, doncs estirem aquest fil. I vaig escriure el primer capítol d'aquesta novel·la. Li vaig enviar a la Glòria i la Glòria, quan el va llegir, li va semblar bé i bé, i ara som aquí.
Fixa't que Jaume Clotet també ens ho ha explicat a nosaltres.
Ah, sí?
El 4 d'abril del 2023, per tant, ara just farà 2 anys, la Jessica va fer un tuit on deia i lamentava que els restaurants t'obliguin a ser mínim 2 persones per demanar una paella, no? Això és una cosa recurrent que tots ens hi hem fixat, tots ens hi hem trobat, i ella va fer un tuit dient que estava al Delta de l'Ebre, que li passava això i que estava per dir-li a la persona que tenia al costat si volia compartir una paella per arribar a aquest mínim de 2 persones, no? Jo li vaig contestar, dient-li que tenia raó, i li vaig dir que era un gran inici de novel·la. Jo, a la Jessica, llavors i ara, no la conec pràcticament de res. L'he vist una sola vegada a la vida, crec, en un esdeveniment o un acte, però jo a la Jessica no la conec. Però sí que li vaig contestar dient-li que això, no? Que era un bon inici de novel·la. I ara, 2 anys després, publica una novel·la que més arrenca amb aquesta situació, no? I ella ho ha comentat alguna vegada. I, per tant, això m'ha fet recordar que jo tenia un cap, que és amic meu avui, que sempre em deia que una cosa porta l'altra, no? A la vida vas fent coses, o comentaris, o trobades, converses, viatges, i sempre, moltes vegades, una cosa porta l'altra, no? Tu fas coses que no s'haurien produït si no haguessis fet un dia una cosa, o haguessis anat a un lloc, o haguessis parlat amb algú, no? I aquest és un cas que és bonic, no? Perquè ella fa un tuit, li contesto, i evidentment no és l'inici de la novel·la ni la causa, però sí que segurament una mica hi va contribuir, i per tant és una cosa bonica que em va agradar.
Ala, jo no n'havia parlat mai, efectivament, ens hem vist una vegada, ens hem saludat una vegada, però en una presentació d'un llibre, justament.
I no ho he parlat després.
Mai. Mai, mai, mai. Potser després de sentir-lo li diré alguna cosa. Perquè, sí, no? No, realment...
Però és que té molt sentit el que diu, no, Jessica? Perquè sobretot el que explica del seu cap, no? De com les coses al final no passen per alguna raó i després tenen conseqüències, que és una mica també vincles, efectes i grillons, no?
Sí, totalment. És l'essència del llibre. Totes aquestes vides que ens orbiten, aquell senyor que ha passat per aquí s'ha quedat mirant, què passaria si li haguéssim dit alguna cosa, no? És a dir, sí, aquesta trobada que tu i jo hem tingut just abans de l'entrevista, no ens havíem vist mai, i hem tingut una cosa accidentada. No, és a dir, clar, és veritat, tot això acaba derivant,
sí.
Doncs això, en el que després són els nostres camins vitals.
Tot i així, hem d'insistir que vincles, efectes i grillons, Jessica, no és un llibre... O sigui, és autoficció, no és autoficció, no. Perquè clar, potser la gent es pensa, no, això és un punt de partida, no?
Sí, no, que va, no hi ha res de mi veure, l'he escrit jo, i suposo que amb l'excusa de posar-ho en boca d'altra gent, alguna cosa s'escola de mi, però no hi ha res d'autoficció. Sí que hi ha cert empteig de la realitat i la realitat com a font d'inspiració, no? És a dir, coses quotidianes que ens passen i que després jo exagero molt i converteixo doncs, en narració. Però no hi ha res d'autoficció ni està narrat en primera persona. Bé, cada capítol té un narrador, alguns sí que estan narrats en primera persona, però són un personatge, no són jo.
Mm-hmm. Deixa'm dir-te també, perquè clar, tu dius, ara fa un any i mig vas escriure, reescriure aquest text, no?, que has reescrit moltes vegades, sí. No? Ara insisties també, Jessica, perquè poguessis completar aquest trencaclosques. Què ha estat el més complicat, no? Perquè potser pels lectors que encara no l'han llegit, després de llegir-lo, és el que jo t'he transmès. Dic, és que, mare meva, quina feinada perquè tot tingui un sentit, no?, i una coherència. Què ha estat el més complicat
sí,
de tot?
Sí, doncs justament el més complicat de tot ha estat buscar incoherències. Bé, trobar-les i reescriure'l perquè no n'hi hagi. Mm, mm. És a dir, perquè hi ha tal constel·lació de personatges en moments cronològics diferents, és una narració fragmentada, al final acaben confluint les 8 històries que estan encadenades per via dels seus personatges en un escenari final. Mm. Clar, és cert que tot això acaba sent un croquis important. Vull dir que el més dificultós de tot jo crec que ha estat això, buscar incoherències, trobar-les perquè n'he trobat i vinga, tornar-ho a escriure perquè allò acabi quadrant i no generant cap tipus d'ombra de dubte sobre la versemblança.
Mm. Com a periodistes, clar, ens demanen doncs, narrar la realitat amb rigor, amb precisió, però has trobat un gran confort també a l'hora ara mateix de poder fabular lliurement?
Sí, m'ha encantat. Sí, perquè d'alguna manera els periodistes no deixem d'estar, em remeto una mica el títol del llibre, engrillonats, és veritat, no? Vull dir, ens hem de cenyir als fets. He intentat ser rigorosa, vull dir que hi ha capítols de memòria històrica en què he consultat un especialista en memòria històrica, un doctor de la Universitat d'Alacant. He consultat també un neuròleg perquè hi ha algunes coses que sí que les volia dotar de cert rigor científic, sense ser cap tractat de biologia, ni de medicina. I sí que he fet una miqueta aquesta tasca de documentació, potser més periodística, però m'ha encantat poder inventar-me les coses, que és una cosa que, si volem ser una mica professionals, no podem fer.
Clar, Vincles, efectes i grillons. És un títol que és molt suggerent. Jo no sé d'on va sortir, no? Perquè, mira, tinc apuntat pàgina 223, que potser igual tu la tens al cap també. Que...
Sí, ja sé què diràs.
No? I és que és tal qual aquest text i que dona sentit al títol en si, perquè és una degradació de les relacions humanes o potser les dues coses alhora, Jessica.
Sí, a la pàgina 223, ara no sé quin número de pàgina és, però suposo que et refereixes al moment aquell en què com a lector trobes el sentit del títol del llibre, no?
Dius, perfecte.
Sí, que tens aquella mena com d'epifania. No? De dir, era això. Sí, és un personatge que no s'ha adaptat a la institucionalització de les relacions, és a dir, en el seu entorn tot són famílies constituïdes, ella és una mica l'ovella negra de tot plegat i decideix marxar lluny a buscar una xarxa d'afectes que li sigui compensatòria d'alguna manera. I justament parla d'aquests vincles que establim, que de vegades es converteixen en cadenes que després poden esdevenir grillons feixucs. I això passa en qualsevol tipus de relació que establim, doncs amb amors, amb amistats, també laborals, que de vegades hi ha feines doncs, que ens proveeixen estabilitat i ingressos econòmics, però també ens resulten encadenants d'alguna manera. I volia reflectir doncs, una miqueta això. També hi ha relacions que comencen en la tenebra i acaben d'una manera molt lluminosa. Vull dir, no és un llibre que sigui pessimista específicament.
No, perquè també és un llibre en què hi ha els lligams, que és importantíssim, i també l'escalfumar, no? I el fet de fer comunitat, de fer xarxa, no?
Sí, la importància de cuidar-nos els uns als altres. Vull dir, hi ha algun personatge que al llarg del trajecte, és a dir, el seu arc, consisteix justament en això. Parteix d'una solitud física i existencial i acaba donant-se de com d'important és per definir la seva pròpia identitat, tenir gent al voltant, tenir agafadors on subjectar-se, no? I això es veu clarament amb gent que perd la memòria, hi ha també algun episodi d'amnèsia, no? I això, i al final, la gent que no recorda res del que ha estat en els últims anys, el que necessita és que algú li recordi, no? És definir-se a través de les projeccions que els altres fan sobre aquestes persones. No sé si està quedant clar, perquè jo, clar, com que tinc el llibre tan al cap, jo vaig dient com i temps, saps?
No, ha quedat claríssim. Deixa'm, perquè, fixa't, hi ha un tros, ara que parlaves de com ens podem alliberar, no?, d'aquests grillons. Dius, fins i tot si gaudís de plenes facultats mentals, pertanyarien a aquell grup d'amistats que conservem per sol fet que hi són des de fa molts anys, com si s'haguessin guanyat la plaça de mèrits per antiguitat també, però que no escolliríem en cap cas si la tria la féssim avui. És que és això, no?
Sí, clar, jo tampoc vull dir, hòstia, ostres, els amics de tota la vida els hem de desterrar de la faç de la terra perquè hem prescrit. No vull dir això, no vull dir això. És a dir, hi ha amistats que tenen tot el sentit del món mantenir-les, però és veritat que n'hi ha algunes que de vegades alimentem i ens roben més energia, no ens estem aportant res els uns als altres i mantenim com pràcticament per protocol o per convenció social, i potser hauríem de tenir la intel·ligència emocional de d'una manera cordial i sense fer mal, reservar aquell espai per algú que ens pugui aportar i a qui nosaltres puguem aportar.
Ara que parlem d'amistats, hi ha el capítol de les contrapartides, que també m'ha agradat molt aquesta carta d'autohomenatge que es fa la Bruna, i que es parla també de l'amistat. L'amistat és un bitllet d'anada i tornada, ara que parlàvem de l'amistat. Jessica, com ho veus?
Jo crec que sí, no? És a dir, si no és recíproca, és que hi ha algú que està xuclant-li l'energia a l'altre, no? És una cosa molt interessada. I això és el que retreu la Bruna a tot el seu entorn. És, jo sóc l'amiga soltera que sempre us organitza les festes, que sempre recull els diners pels aniversaris de no sé qui, que sempre et reparteix la mona a tots els fillols de totes les amigues, però a mi, jo que no he fet res, diguéssim, que em faci mereixedora de tot aquest escalf humà, jo què, no? I llavors, bé, doncs, decideix, i ara faré un petit spoiler, decideix, doncs, marxar lluny i demana que tota aquella gent a qui ella ha estat servint d'alguna manera desinteressadament, doncs, li retornin i l'ajudin a finançar-se aquest viatge que ella sempre havia volgut fer, aquest homenatge, aquest autohomenatge.
I fixa't tu, a mi em sap greu, perquè jo us haig de recomanar 100% aquest llibre, perquè li he dit la Jessica.
No, perquè no et sàpiga greu.
No, m'ha encantat, però perquè dic, mira, fixa't, ara que dèiem de l'amistat, no? Clar, és que són moltes idees les que es van... Però són relacions humanes, al final, no? I tu fas aquesta... Ho compares també amb els animals, que m'ha encantat, perquè tenim el hàmster Josep Lluís, que està relacionat amb el tema de la memòria, també tenim l'elefanta, també tenim els crancs. Clar, fas aquesta reflexió sobre els comportaments animals que no tenen res a veure moltes vegades amb els éssers humans. Humans, no? Què fem de malament a vegades, no?, quan ens fem adults?
Suposo que pensar massa, no? El fet de ser animals socials i estar dotats d'aquesta intel·ligència que no tenen la resta dels animals. Mira, comença el llibre amb una citació de Waidi Mwawa, d'Ànima, del llibre d'Ànima, que diu que només els animals saben de debò el que necessiten per viure. I una mica tota aquesta simbologia parteix d'aquesta idea, no? Jo faig com metàfores i a cada animal els adjudico algunes qualitats humanes que destaco dels personatges, Novament, no és un tractat de biologia. Però sí, quan parlo, doncs, hi ha un capítol de venjança i la persona que exerceix aquesta venjança la comparo pels seus atributs, doncs, amb una elefanta, no? que són animals molt justiciers, etcètera. Llavors, jo crec que el gran problema, el gran avantatge i el gran problema que tenim és això, és que pensem, i pensar, doncs, de vegades ens porta a llocs incòmodes.
Clar, insisteixo en això de que t'interpel·la contínuament aquest llibre, Jessica, perquè, no sé, d'alguna manera la ficció ens pot interpel·lar perquè parla de nosaltres i té aquesta funció de mirall, no?
Sí, clar. A mi m'agrada quan llegeixo, i jo no vull semblar pretensiosa, vull dir, però a mi m'agrada quan llegeixo trobar miralls en la ficció i dir, ostres, han dit en paraules allò que jo tenia dins, no? I ostres, i això em sembla preciós, i penso, si ho pots aconseguir, doncs ja serà una fita. Si puc aconseguir que algú trobi miralls, que algú se senti interpel·lat llegint aquestes pàgines i pensant, ostres, doncs, que bé, el que li passa a aquest personatge és el que m'ha passat a mi. Jo crec que la narrativa també és una mica una autoajuda literària. És a dir, parlem molt dels llibres d'autoajuda, però és que la narrativa realista ho pot ser, també.
Clar, i aquesta narrativa i aquesta autoajuda, que a mi em fa molta gràcia, també hi ha un text del llibre que diu «La conversa versava sobre els avantatges que tenim els desconeguts per actuar de miralls d'altres desconeguts». Que això moltes vegades també ens passa, que tu deies, és la vida quotidiana, no? Com un desconegut ens pot dir tantes veritats.
Ah, sí. Sí, perquè al final no som tan especials cadascun de nosaltres, no som tan diferents, no?, els uns dels altres. Tots tenim pulsions que ens mouen, tots tenim interessos, tots tenim desitjos, tots tenim limitacions... I sí, justament, en aquest capítol són una sèrie de desconeguts que comparteixen amb casuístiques diferents, però que comparteixen un mateix diagnòstic, que és la pèrdua de la memòria, no? I com ells, que pensaven que eren els únics que estaven en aquella situació, veuen iguals, veuen gent similar amb la mateixa problemàtica i troben cert confort en això, no? També ho dic, en la misèria d'altri, de vegades...
Aquesta idea és bastant... Queda molt ben escrita, no?, en el llibre. O sigui, la volies transmetre, no? És una idea força, no?, el també, de com d'alguna manera ens emmirallem amb els altres.
Com trobem consols pensant que l'altre està pitjor, de vegades, que això té cert component de mesquinesa, no?, també, però és que ens passa, és trist, però és que ens passa de vegades, no?
Jessica, per què has volgut escriure sobre les relacions humanes?
Perquè és el que més m'afecta i crec que ens afecta molts, no? Vull dir, al final som animals socials, vivim en comunitat, estem obligats a relacionar-nos i d'aquestes relacions també en sorgeixen friccions i coses molt boniques. I em sembla que, com et deia abans, no?, la realitat és molt inspiradora, la realitat és plena d'aquestes relacions humanes. I he volgut reflectir-ho.
Ja tens el cap al pròxim llibre o no? Això ja és aquesta pregunta que sempre fem, però ja en tenim ganes. Perquè, clar, això és el debut de Jessica del Moral.
Sí. No, la veritat és que no. I, de fet, de vegades quan entrevisto autors em diuen uf, és que després d'escriure aquest llibre no he quedat drenat. I penso, home, que exagero. No, i tinc la sensació que ara mateix... No tinc força, entre cometes, també he trigat 42 anys a escriure el primer, vull dir que... Però sí que... Bé, suposo que tornaré a escriure, no sé si tornaré a publicar, perquè al final publicar o no és una cosa que depengui d'un autor, és un editor qui decideix tirar endavant o no el projecte.
I per què has trigat tant en fer públic allò que escrivies?
Mira, no ho sé, la veritat és que no ho sé, potser perquè no s'havia donat mai el cas que el Jaume Clotet, per cert, el Jaume l'he posat i l'he tret dels agraïments, no saps la quantitat de vegades.
Què dius ara?
Sí, perquè, mira, això no ho he explicat i ell tampoc. Perquè, clar, tota la gent que surt als agraïments és gent a qui conec o que em coneix. I pensava, clar, pensarà què fa la tarada aquesta, saps? I la posava. I pensava, no, que pensarà què fa la tarada aquesta i el treia. I el tornava a posar. Home, no, que és que li he de... I al final l'agraïment ha estat públic per tot arreu.
Clar, és que és un altre tipus d'agraïment, no?
Sí,
que també és molt benvingut.
Sí.
Bé, és que estaríem hores i hores parlant amb Jessica del Moral. No, tot el contrari. Però jo em quedo també amb aquest llibre, que és aquesta calma que parles. Dius, la calma és un estat que només atrau coses bones. I això jo crec que és vital, no, sí, Jessica? I que ara amb el temps que vivim, que com anem, no?, per les xarxes socials, tu segurament ho estàs vivint aquests dies, fixa't tu que jo m'he fixat i dic, a veure, la Jessica, avui crec que estàs a Brera? Pot ser o no?
Avui no tinc...
Avui
d'agenda literària, diguéssim, no tinc res. Sí, el dijous d'aquesta setmana presento el llibre a Martorell, a la Biblioteca Francesc Pujols, i el divendres a Manresa, a la llibreria Parcir.
Clar, llavors, és el que et deia, no? I trobar aquesta calma és que és vital, no?, perquè et passin coses bones, no?, com deies tu.
Sí, clar, és un estat, la calma o la pau mental, que no sempre la pot decidir un mateix, vull dir que de vegades també ens assetgen problemes i no ens hem de culpabilitzar tampoc per tenir-los. Però sí, sempre trau coses bones, un estat mental en calma.
Bueno, nosaltres et desitgem que vagi molt bé aquest Sant Jordi. Ja estàs focalitzada amb el que pot passar o no?
No, encara no. També, jo crec que aquest llibre no és un llibre com que aspiri a ser un supervenda, sinó és un llibre que de xup-xup lent, no?, de boca a orella, de si tu l'has llegit, el recomano... Una mica aquest trajecte una mica més pausat, que també és l'esperit del llibre. I això, llavors jo, encantada de Sant Jordi, m'encanta, és una festa meravellosa, però no crec que marqui un abans ni un després en el tema del meu llibre.
Bueno, tocarà viure'l i si no ja parlarem...
Sí, això sí, i tant.
Ja parlarem un altre dia, Jessica, que ens han quedat moltes preguntes. Moltíssimes gràcies, enhorabona, per aquest Vincles, Efectes i Grillons, que per cert, Grillons, potser no ho hem dit a l'inici, no, Jessica, però és que és tal qual, és el que queda, diguéssim, quan els presos, no?
Sí.
És aquest encadenatge que hi ha, no?, i que ens queda, doncs, marcat. Gràcies, que vagi molt bé aquesta ruta, ja sabeu, si la voleu conèixer, voleu anar a les presentacions, xarxes socials.
Sí, jo ho anuncio tot a les xarxes socials. I res, això, dijous Martorell, divendres Manresa, i després n'hi ha més, però ja les aniré anunciant. A Martorell, per cert, és amb reserva, gratuïta, òbviament, però amb reserva de lloc. Moltíssimes gràcies a tu, Mercè.
Res, a tu, que vagi molt bé, gràcies.
Igualment, adéu-siau.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 8 del matí, l'equip d'informatius de Ràdio Estel es posa en marxa per explicar-te tot el que passa a casa nostra i al món. Tota l'actualitat d'última hora, les entrevistes amb els protagonistes del dia per entendre el que passa i les tertúlies amb els experts per analitzar-ho tot al detall. Cada dia a partir de les 8, al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí. Davant del soroll, la millor alternativa.
Dimecres 9 i divendres 11 d'abril, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana. La passió segons Sant Mateu, amb Ries Kammerchor, Berlín i Justin Doyle. I la passió segons Sant Joan, amb Vox Luminis i Lionel Menier. Dos monuments imprescindibles de la música sacra en directe. Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
El Festival Llums d'Antigues celebra la seva 7a edició, repartida en 3 dels edificis medievals més fascinants de Barcelona. Estem parlant de la Basílica de Sant Just i Sant Pastor, de l'Església de Sant Felip Neri i també del monestir Sant Pau del Camp. Precedida per unes edicions aclamadíssimes pel públic, la nova edició del Festival Llums d'Antiga planteja importants projectes de recuperació del patrimoni, entre d'altres coses, com també aquesta sessió inaugural amb l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí, dirigida per Dani Espasa, en què podrem escoltar l'oblidat oratori de Carles Veguer, El hijo pródigo, de 1807. La programació del festival també inclourà la interpretació del Rèquiem a 4 veus de Joan Cerarols, amb el cor Cerarols, dirigit per Marc Díaz, i el concert de la soprano Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime, sota la direcció, per cert, de Francesco Corti. Clar, per parlar-ne de tot plegat, ens atén aquesta hora en Robert Brufau, que és director de l'Auditori. Molt bon dia, senyor Brufau.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do, quina programació ens heu plantejat aquest any. Tot preparat per la inauguració del festival que comença avui mateix?
Tot preparat. És un festival que, com comentaves, ja porta unes quantes edicions. No sé si estem parlant de la 8a... edició o novena edició, i per tant ho sabem fer molt bé, ho hem fet abans. De fet, l'Auditori és hereu de l'aclamat Festival de Música Antiga de Barcelona, que es va iniciar a la Fundació La Caixa i vam estar fent-lo durant molts anys, i després d'uns anys de no celebrar festival vam decidir tirar endavant aquesta iniciativa, que s'ha convertit en tota una cita, diguem-ne, de primavera de la ciutat per als amants de la música que recupera les músiques més llunyanes interpretades amb criteris històrics.
Clar, jo entenc que això fa... O sigui, ja ens ha donat moltes pistes, senyor Brufau, però que cada any es consolidi cada any més aquest festival, no? Que ja formi part gairebé del nostre patrimoni cultural, no?, de Barcelona.
Sens dubte, Barcelona té una tradició, com comentava, no?, important. No és només Barcelona, és cert, centre Europa i l'Europa continental en general tenim una tradició forta de la interpretació de la música antiga amb criteris històrics. I aquí al país, doncs, ho hem fet i ho hem fet durant molts anys, tant des de les escoles. La mateixa SMUC, per exemple, té un departament potentíssim dedicat a la interpretació historicista, però també des de les programacions, no? No només en els festivals, com és el cas, sinó també les programacions regulars. El mateix Palau de la Música, doncs, acull regularment els noms més destacats del panorama internacional. Per tant, Som la llar també del mestre Jordi Savall, i podríem ficar molts més exemples. Has mencionat Dani Espasa i després d'Arnadí, amb qui inaugurarem aquesta edició, i que són, sens dubte, pues, una mica la mostra de que el llegat d'aquests que ens han precedit continua, no?
Clar, heu dit, mencionat Dani Espasa, com bé dèieu, que inaugura aquest vespre amb un repertori de Carles Veguer que, si no li sap greu, en parlem una mica perquè és molt interessant. Primer, el sentim. Clar, Clar, dèiem a l'inici que la programació del festival, senyor Burfau, està repartida entre tres dels edificis medievals més fascinants que tenim a la capital catalana. Què suposa, no?, també pel públic i també per l'artista actuant en aquests escenaris tan emblemàtics com els nostres. Perquè en aquest cas, no?, si no m'equivoco, és a l'església de Sant Felip Neri, justament aquesta inauguració, concretament?
Correcte, sí. Bueno, la idea neix d'alguna manera retornar aquestes músiques als llocs que els hi són originals, no?, que els hi són habituals, diguéssim, des de la seva creació, no? I, per tant, recuperar aquests espais històrics formava part dels objectius fundacionals d'aquest festival. En aquest sentit, podrem escoltar, com mencionaves, des de Vespres de Renadí, amb aquesta recuperació històrica d'aquest oratori que d'un dels nostres autors més destacats del classicisme, fins a la polifonia del Renaixement, en el cas del Cor Cerdals, que recupera un rèquiem, una missa de rèquiem, en aquest cas, per a quatre veus. Una fita històrica, diria jo, que es recuperin dues peces tan importants del nostre repertori en un festival que passarà tot just amb sis concerts.
Clar, i apareix com al·lusió. O sigui, és fascinant que es pugui veure, perquè, si no m'equivoco, el retorn del fill pròdig, que aquí va escriure el 1807 com a resposta a un encàrrec de la mateixa església, no?, de Sant Felip Neri, senyor Brufau.
Per tant, tornem als orígens altra vegada, no?
És brutal.
És molt maco, sí.
És molt maco.
Realment, amb el Dani i l'equip, doncs... Sí. El diàleg i la col·laboració ha estat superfructífera al llarg de tots aquests anys. Hem fet molts projectes conjuntament i quan vam començar a elucubrar sobre què podíem fer en aquest festival, doncs aquesta era una de les peces que el Dani tenia molt clar que algun dia volia tirar endavant, no? Un esforç, perquè quan parlem de recuperació, doncs s'ha de fer tot un exercici de recerca i un exercici editorial també posterior, no? Perquè estiguin les partitures degudament editades perquè es puguin interpretar, no? I en aquest sentit estem feliços d'haver pogut ser part de que això hagi succeït. No? Mm.
Quins són els altres punts forts de la programació d'enguany? Quins altres destacaria, senyor Brufau?
A veure, hem parlat de dues formacions de referència, una formació coral com és el Cor Cerdals i després d'anar a dir una formació instrumental de casa nostra, però el festival, com tota la programació de l'auditori, no té aquesta voluntat també de mostrar doncs alguns dels referents internacionals també en el terreny de la interpretació historicista. Podrem escoltar una altra formació vocal com és Vox Clamantis, tot una institució, de fet, ja, perquè porta molts anys de trajectòria, i en aquest cas reforçant aquest relat que traça l'auditori, la programació de l'auditori de forma transversal, que és contra natura enguany, no? I aquí el que volíem era assenyalar aquells autors o alguns dels autors més prominents que són actuals, que són vius, però que estan escrivint música heredant una mica tota la tradició del medievalista i del Renaixement, no? De la polifonia del Renaixement. I en aquest cas estarem escoltant música d'Arvo Pärt i d'Odegaard, que és un compositor noruec. Però no només això, sinó que podrem escoltar també diria multiteclista, perquè no podem dir que sigui clavecinista, ni pianista, ni organista, sinó que és multiteclista.
Mare meva!
Sí, és un personatge. Anthony Romanio,
sí.
Que és un australià que està afincat des de fa molts anys aquí a Europa. L'hem pogut escoltar en formacions tan destacades com Vox Luminis o d'altres que han passat per l'auditori, per Barcelona. Però en aquest cas està fent una carrera en solitari perquè és un autèntic virtuós del teclat i, a més, té aquesta visió tan eclèctica en les seves propostes. Ens proposa una mica una passejada que ens portarà des de Statí a Bach, Stravinsky, Scarlatti, Glass, Beethoven, Schubert, etc. És a dir, molts autors sempre amb la base del ritme i, és un projecte que ell ha publicat i s'anomena Moto Perpetuo i crec que farà les delícies del públic perquè realment és extraordinari veure'l tocar tants teclats en un mateix concert.
Déu-n'hi-do. Senyor Brufau, per tots aquells oients que encara no hagin pogut... No sé què els hi deu haver passat, no? Perquè en tantes edicions que porteu del Festival Llums d'Antiga, que ara mateix diguin... Com és l'estil del festival? Com el definiríeu, no?
Mira, el festival, al final el nom és bastant explícit, en el sentit de que el que pretén el festival és posar llum a les partitures oblidades del passat. D'alguna manera, el que passa en les cases tan grans com l'Auditori, on se celebren més de 500 concerts cada any, és que quan hem d'abordar certs repertoris, certes partitures, que potser no són tan habituals pel públic, que potser no són tan conegudes, no? Fugim dels Bachs, fugim dels Händels, fugim dels Vivaldis, no? De tant en quant, i ens apropem a repertoris que potser la gent pues, no té tan present, no? El que necessitàvem era organitzar un festival, i diguéssim, posar en valor l'experiència, perquè al final les músiques segur que valen la pena. Si el públic ens fa la confiança, que de fet ens la fa perquè està pràcticament tot exaurit, el que descobriran valdrà la pena. Per tant, no ens hem de fixar tant en el repertori com en l'experiència. I per això, recuperar aquests espais històrics i fer-ho amb els millors artistes del moment, tant de casa com de fora, doncs ens va semblar que tenia tot el sentit del món. La veritat és que està funcionant molt bé. El format festival agrada. La primavera convida a reconquistar aquests espais i estem feliços. I, a més a més, com dèiem, no? posem molt en valor el patrimoni amb aquesta recuperació de dues peces tan significatives, de dos autors tan significats com Joan Cerarols i Carles Baguer. I, a més, tanquem, que no n'hem mencionat, amb l'Orquestra del Miracle i Juan de la Rubia, que és tot un nou projecte, diria, pràcticament, no és que sigui nou, ja porten un parell o tres d'anys en marxa, però relativament nou, liderat per un organista de casa nostra de capçalera, com és Juan de la Rubia, que és l'organista de la Basílica de la Sagrada Família, i que ens fa especial il·lusió perquè suposo que el nostre públic coneix el Miracle, no? El Santuari del Miracle, al Solsonès, a l'epicentre geogràfic de Catalunya, i és una orquestra que neix arrel d'un preciós festival que tenen acollit allí el Miracle i arreu del Solsonès. I serà la primera edició en què comptem amb ells i col·laborem al festival amb talent de casa, igual que l'obrim amb talent de casa. Per tant, molt orgullosos també de poder-ho fer així.
Home, això és fabulós. Recordem que aquest festival Llums Antiga, que comença avui, no, senyor Brufau, i acabarà l'11 d'abril, per tant, a les portes de la Setmana Santa, nosaltres animem a la gent doncs, que participeu, que gaudiu d'aquesta recuperació del patrimoni, com bé ens explicava Robert Brufau. Podeu entrar fer una ullada a la programació o també per si voleu comprar l'entrada a auditori.cat. Senyor Brufau, que vagi molt bé aquesta nit a la inauguració.
Moltes gràcies i molt contents d'haver estat aquí amb vosaltres.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Jo mateix em gravo el separador de la meva pròpia secció. Aquí comença. Vet aquí.
Vinga, 12:42, continuem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Bet Bardagí,
com estàs? Jo estic amb veu cazalla una mica, però...
Tu estàs amb veu cazalla?
Sí, filla, tots caiem.
tots però, caient.
Ostres, mira, t'ha passat com a mi que ha estat després del refredat?
Sí.
Però
no,
clar...
no, o sigui, brutal, o sigui, això ha sigut la hecatombe.
Mare meva.
La hecatombe, sí,
no, no,
sí.
I a part és curiós perquè la redacció, bueno, com molts oients a les seves cases, a la seva feina, no? que molt probablement hi haurà alguns que han caigut, els altres no, com han caigut, de quina manera, i a molts, mira, jo crec que va com
total.
A, no? a, si estirem el fil del que avui ens vols parlar, Bet, aquí, és la veu.
Exacte.
I és aquestes, a veure si ho dic bé, Bet, disfonies o afonies?
Disfonies.
Ai.
Bueno, el teu era una afonia com una catedral. Però crec que és una de les preguntes que tenim preparades avui. Vull dir que no et preocupis, que per als oients ho acabarem d'explicar, si disfonia o afonia, que ho hem explicat altres vegades, però mai es pot repetir prou perquè ho puguem entendre bé. Mercè, avui passarem per consulta.
Val, doncs em sembla perfecte.
Què et sembla?
Jo ho necessito, perquè encara no la tinc del tot
recuperada. És que crec que aquest programa ha passat per un virus que, de la mida d'un tsunami...
Totalment.
O sigui, crec que hem dissenyat un virus només per nosaltres, directament. I encara em faig creus de que no hagi caigut més gent de redacció. Però bueno, tu et vas posar malalta i vas tornar totalment afònica, sense veu. O sigui, recordo que em vas saludar fent... Hola.
Res.
Res. El Joan ha fet una espècie de muntanya russa. Ara estic fatal, ara em recupero, ara torno a estar malament, ai, que torno a caure, ai, que no, que vinc, que no... Bueno, així. L'Olma ha anat aguantant, però amb una veu de caliquenyo important. O sigui...
Que també les va patir la Júlia Julve.
La Júlia Julve, exacte. Sí. Vull dir, és que tela. I jo no acabo de sortir d'un encostipat que encara em provoca atacs de tos, que he de baixar dels busos perquè no em trinxin, perquè m'agafa la tos, allò que la gent et comença a mirar. Sí, dius, no passa res, ja me'n vaig, ja baixo, vaig, continuo caminant, sí. Estem a l'alçada del Titanic, Mercè. O sigui, això ha sigut molt bèstia. Què està passant?
Ara, per favor.
Aquest Titanic.
Vigileu aquest Titanic.
Desafinat?
Perquè,
com no, nosaltres.
Com nosaltres la setmana passada. Bueno, jo encara...
Que és allò que potser els oients encara ja no ens ho noten, però una s'ho nota.
Home, i tant.
Que dius, aquesta no sóc jo. Estic dos tons per baix. Doncs què passarà? Doncs que passarem per consulta. I per fer-ho ens acompanya la Marina Pintanell, logopeda especialitzada en veu i vocal del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Marina, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què tal, com estàs? Gràcies per atendre'ns.
Molt bé, de res de vosaltres per ser aquí.
Mira, començarem per el dubte que ha mencionat la Mercè abans, que sempre diuen que tenen problemes. Mira que ho hem explicat, t'ho prometo,
moltes,
Marina, que
sí.
Jo ho he explicat moltes vegades, però ho tornem a explicar. La diferència entre afonia o disfonia, són coses diferents o és el mateix?
Són diferents, com bé heu explicat. L'afonia és el que deies tu, l'afonia realment és... no hi ha veu, no, el so és totalment àfon, quasi que seria aire. Això passa en un punt de molt agut, no? Diguéssim, d'una inflamació molt aguda, normalment, que va quadrat o va compaginat amb un quadre víric. I quan parlem de disfonia, és una alteració de la veu parlada o cantada, que és el que ens acostuma a passar. Això és el més comú.
És el més comú, que sí?
És el més comú. Quan algú diu tinc afonia, normalment està dient que té disfonia, que és aquesta alteració amb alguna de les qualitats acústiques de la veu, que podria ser això, doncs, sentir la veu més agreujada o sentir un timbre doncs, diferent, no? Amb alguna qualitat diferent, no? Amb una veu doncs, o més rasposa o més airosa, i això seria realment la disfonia, que és normalment el més comú.
O la veu de fumador o fumadora, suposo.
Exacte. Sí, no? Exacte. Bueno, són veus realment afectades per la condició del fumar.
Llavors, Marina, per què perdem la veu quan passem per un refredat o un virus com aquest? Què passa al nostre coll? Són les cordes vocals les que es veuen afectades només?
Això
o com va el tema?
Volia saber jo la setmana passada.
Sí, quan realment passem per un quadre víric segurament estem passant per una inflamació i aquesta inflamació està situada, diguéssim, en els plecs vocals. Aleshores, aquesta inflamació, no, al ser més gruixudes, més grosses, no fa que aquesta mobilitat, no, de la una mucosa doncs, sigui més dificultosa i estigui alterada. I aleshores, clar, no hi ha una efectivitat en la fonació perquè no poden tancar bé o hi ha normalment una sensació com d'esforç, no?, per poder moure aquests plecs vocals. Evidentment, pot anar acompanyat també d'altres inflamacions de l'estructura, de la faringe o d'altres parts, però normalment quan ens sentim afectada la veu és perquè realment hi haurà una inflamació en els plecs vocals, en el que diem cordes vocals o plecs vocals.
Exactament. I poden haver-hi altres causes? Perquè jo a redacció veig que no criden, però quan surten bueno, d'aquí, no crideu, però quan sortiu d'aquí i us reuniu a fora, sí que començo a sentir crits. Som molt mediterranis en aquesta ràdio. Quan cridem, també ens provoca fonia, això? O què passa a les cordes quan cridem?
Clar, al final, augmentar el volum, augmentar la intensitat, el que estem fent és augmentar la pressió subglòtica, no? L'aire canviant des dels pulmons. Per tant, els nostres plecs vocals, per poder tancar amb efectivitat i que el so sigui net i correcte, han de fer més esforç, han de fer més força per poder tancar. Aleshores, clar, aquest impacte pels plecs vocals pot generar que creem una inflamació, no?, en aquestes estructures, i que el fet de fer-ho repetidament doncs pugui causar doncs el mateix, seria com una inflamació, però no tant a causa d'un víric, no?, sinó a causa d'una funció que estem fent, diguéssim, malament, no?, que hauríem d'intentar de no fer o no fer-la amb molta freqüència, no?, quan la fem, fer-la bé. També la veu és d'aire, per tant, és un sistema no lineal, són molts factors els que intervenen i s'han de coordinar, no? I a vegades, si no ho fem correctament, no?, és quan podem fer que això no es pugui fer de manera coordinada i correcta, no?, i que aleshores puguem afectar el nostre sistema fonatori.
Clar, i a més que a vegades cridem sense saber-ho, sense ser-ne conscients, oi?
Clar, si ho fem d'inèrcia i no hem fet mai un entrenament específic o no sabem com ho fem, no?, i mai ningú ens ha corregit o no hem sabut doncs fer-ho correctament, doncs pot ser que ens puguem fer mal.
Mm-hmm.
Exacte.
I Marina, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè hi ha veus que estiguin com més... tinguin una predisposició al que deia la Bet, això, no?, de potser que crides més del compte o et fas mal més del compte, però que siguin veus que ja estan... No sé, jo ara això ens ho sabré respondre tu millor, però que siguin, doncs, que tingui algun nòdul, suposo, que hi hagi algú al darrere, no?, perquè hi haurà gent que ens estigui preguntant. És que a mi sempre se me'n va la veu, no?, i no sé per què.
Clar, evidentment, o sigui, cada persona doncs té uns plecs vocals i aquests plecs vocals doncs estan dissenyats d'una manera concreta, no? Hem nascut amb una maquinària diferent i sí que podem tenir condicions orgàniques de naixement, inclús hereditàries, que poden condicionar que la nostra veu tingui alguna limitació. És a dir, tingui una condició que ens pugui fer que siguem més fràgils a fer lesions funcionals, que és el que tu parlaves, eh? Tenim nòduls, tenim pòlips, tenim lesions que es fan a causa del gest incorrecte, diguéssim. Aleshores, aquest gest incorrecte és el que hem de reeducar, sempre en mans d'una logopeda especialitzada en veu i anant a consulta d'otorrino o foniatra per poder diagnosticar correctament i aleshores poder fer la intervenció acurada i corresponent per poder resoldre el problema. Però és veritat que tenim condicions, o sigui que hi ha gent que sempre refreda i sempre té disfonia, sí, segurament pugui anar lligada a una condició que potser no la coneix, perquè depèn de l'ús que faci de la veu, depèn de com estigui gestionant, potser mai a la vida doncs acaba de saber, no?, que hi ha alguna condició en la seva estructura vocal, no? Es diuen sulcus o es diuen... són oquist, intracordals, no? Hi ha condicions que podem tenir plecs vocals que en podem ser coneixedors o no, però evidentment condicionaran doncs això, que quan passem per un refredat potser hi hagi disfonia, però molt més accentuada que una altra persona, o que ens duri més la recuperació, no?
Clar.
D'una disfonia.
I llavors, si per exemple partim d'una veu en teoria sana, però hem passat per un refredat i també tenim aquesta disfonia post-refredat, quan hauria de durar aquesta disfonia? Ara. Quan hauríem de dir,
calma,
això està durant massa o...
Calma, diu la...
Calma. Tenim virus molt diferents. Hi ha virus que poden transcórrer amb una inflamació doncs, més de 3 dies i la recuperació ràpida i inclús de la veu completa, no?, que això hauria de ser el més normal. Però és veritat que pues, Covid no hem vist com refredats, no? o virus que just han donat doncs, això, uns efectes secundaris, no? a la veu doncs, durant més temps. I ha passat, i està passant. Vull dir que calma.
Calma.
Mm-hmm. El que estaria bé és fer coses que ens afavoreixin.
Això sí. Aquí Marina, està. Anem-hi. Sí. Va, anem-hi perquè, clar.
Anem-hi.
Perquè a mi...
Anem a la pràctica.
Això mateix. Em va passar la setmana passada, Marina. Jo no tinc del tot la veu que em deia la Bet ara, 100%. I jo me recordo que la primera persona que vaig... O sigui, que necessitava veure la Bet, perquè la Bet era una professional de la veu, dic, Bet, què faig? Què puc fer?
Tot això m'ho va dir amb senyes, perquè, clar, no entenia. Estava afònica total.
Jo estava afònica, total. Marina, afònica total. I, clar, i aquests mites, no, Bet, de dir...
Exacte.
No parlis
sí,
així.
Sí, hi ha falsos mites,
Anem-hi,
no?
Marina.
Evidentment, hi ha una part d'hàbits saludables de base que haurien de ser-hi, de fet, sempre, no pel fet que estiguem disfònics, però tot el que té a veure amb el nostre cos, evidentment, pot condicionar que la nostra veu estigui pitjor o millor, no? Això parlem de les hores de descans, les hores de son, de recuperació, diguéssim, de regeneració cel·lular són superimportants. És important l'alimentació, sobretot que no propiciïn el reflux gastroesofàgic, perquè sempre pot condicionar que l'àcid, no? que del reflux pugui crear doncs, més irritació de la zona, diguéssim, faringe o del vestíbul laringi, que és on estan els plecs vocals. Per tant, cura amb l'alimentació, fer la digestió, diguéssim, no? acurada, no? de les hores que toca, i altres hàbits, diguéssim, més emocionals, tot el tema de l'estrès, no? el nervi, tot això no ajuda a la veu. Per tant, tenir cura, diguéssim, d'hàbits generals de la veu. Ara, específicament, no és important deixar de parlar. Hi ha molta gent que diu, bueno, doncs deixo de parlar, no? No seria una bona indicació. Ah. És a dir, el que hem de fer és continuar fent veu, però sense sentir que estem fent esforç o sentir fatiga. Mira. El que hem d'evitar és la fatiga vocal.
Val. És a dir, el primer consell que et vaig donar jo a tu, Mercè, fes una cura de veu d'una estoneta, no parlis fins que entres en programa, això no vaig fer bé.
No.
Si li hagués anat bé, escalfar una mica, no? I escalfar potser vol dir fer moviments o sons facilitadors, no? Tasques sonatòries que facin que movem una mucosa, com per exemple, segur que ho coneixeu i la coneix molt bé, no? Fer R's, no?
Sí.
Fer sons estandents.
Oclusiu, sí. O la BR.
O la BR, o vibració de llavis. És a dir, propiciar que una mucosa s'activi i es mogui, perquè això farà que hi hagi una desinflamació més ràpida dels plecs vocals, però sense esforç. O sigui, aquí seria la consigna important, és a dir, fer tot allò de veu que sigui fàcil i que sapiguem que ajuda a preparar la veu.
Clar. I llavors remeis com, per exemple, mel amb llimona, sí o no?
A veure, això, estudis no n'hi ha, per tant, tot el que és mites, tot el que sigui àcid ho hauríem d'evitar. Àcid irritant, està clar que pot, igual que irrita mucoses o activa el reflux, per tant, no. El més ideal són herbes com el romaní, la farigola, la camomila, què més? El gengibre.
Quina és la que deies
tu? Tot el que és antisèptic o antiinflamatori a nivell d'infusió o a nivell de... Això és el més indicat ara mateix.
Jo faig servir molt l'aríssim.
L'aríssim.
Aríssim,
Marina. També, exacte, la planta del cantante, no?
Exacte.
La planta del cantante.
Exacte.
Marina, i una altra mita.
Indicada.
Una altra, que és fred o calor? És a dir, t'has de prendre les coses fredes o calentes? Què ens va bé?
Cap dels dos.
Perfecte.
Cap dels dos. Perfecte. No hi ha cap estudi que indiqui que el fred ajuda o que la calor ajuda. Cap dels dos.
La qüestió és no emprenyar. La qüestió suposo que és no emprenyar les cordes vocals, no? Amb extrems.
Exacte. Quan menys diferències, no? de temperatura i canvis així sobtats, millor. Per tant, templat.
Templat.
I, per exemple, allò que diuen de que la llet, mentre tenim mocs, no és molt bona idea?
Els làctics, no?
Els làctics.
El que fa és propiciar, bueno, el lacti propicia el moc. Aleshores, segurament quan estem en un procés inflamatori, si a sobre tenim molta segregació mucosa, tindrem ganes de netejar la veu, no?, que raspejar...
Tossir.
Aleshores, tossir, exacte. Penseu que el tossir, al final, és contraproduent pels plets vocals, perquè el que fan és picar un contra l'altre, no? Llavors, bueno, aquest picar un plec contra l'altre podia generar, pues, això, alguna inflamació en l'estructura i tal. Per tant, tot el que és generar muc o propiciar aquesta generació, doncs, no ajuda, perquè aleshores estem incòmodes, no?
Clar.
Per tant, disminuir la ingesta en làctics també podria ajudar.
I llavors una pregunta que jo sempre m'he fet és com és que les infusions poden ajudar si en realitat no passen per les cordes vocals? Perquè, clar, llavors malament aniríem malament aquí.
Bona pregunta. Al final, és cert que la hidratació, diguéssim, amb aigua no és una hidratació... és indirecta, no és directa. Per tant, una altra recomanació, i aquí estic a una d'important i potser poc coneguda, és inhalar vapor d'aigua. És a dir, aquesta és realment la hidratació més correcta perquè és directa. Aquesta sí que passa per la via respiratòria, per tant, pot arribar a plecs vocals.
És a dir, per exemple, els típics baos que fem?
Exacte.
Això també va bé.
Hi ha dispositius per poder fer bafs, on li podem posar una mica de farigola, una mica de romaní o camomila per poder ajudar això, que hi hagi una inhalació directa del vapor, o tenim dispositius, també tenim vaporitzadors que podem estar passant per davant de la cara mentre estem fent la tasca fonatòria. De fet, a consulta ho fem. O sobretot quan necessitem fer recuperacions postcirurgia, no? El que ens agrada propiciar o podem propiciar al màxim és la hidratació directa, que és amb vapor d'aigua. O l'estoneta de la dutxa també seria un bon moment.
Mira, clar, sí. L'estoneta de la dutxa, clar. Mercè.
Veus? Jo aquesta entrevista l'havíem de fer la setmana passada.
Sí.
Per si torna a passar.
Vinga, abans la guardem. Bet, no
ens
sé
la
si
guardem, perfecte.
Menys
sí,
un minut amb la Marina, però no sé si per acabar. Però
no, mira, una última pregunta molt ràpida. Per exemple, si hi ha mesures d'emergència, per exemple, per ells, que els la setmana passada vam caure tots, si hi ha alguna mesura d'emergència que diguis amb això tens assegurada una hora de veu segur, per exemple...
Difícil. Seria això, fer molt escalfament vocal, fer exercicis que propiciïn, doncs, això, poder fer veu, no?, poder juntar els plets vocals i que realment no hi hagi res d'esforç, i el vapor d'aigua realment
un bon aliat. Marina Pintanell, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Marina.
Ja tornarem a trucar,
a vosaltres.